Bon dia. Castellfollit de la Roca preveu fer un pas més per mitigar la degradació de la cinglera. Demanarà fer proves d'estabilització.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Evidentment, es fan proves d'estabilització en primer en zones no habitades, o sigui, en zones on no podien afectar a cap casa, diguéssim, sinó que el que fan, s'han plantejat si cal fer un mallatge o si cal fer posar uns puntals a la cinglera en les zones més sensibles.
És l'alcalde de Castellfollit, Miquel Revertí. L'Institut Geològic ha proposat fer proves d'estabilització a la cinglera i ara l'Ajuntament ho demanarà a Acció Climàtica i Territori. Es tracta d'una mesura més que s'afegeix a les accions que els últims 3 anys s'han impulsat per mitigar la degradació de la roca. Des del consistori asseguren que tot el que s'ha fet des del 2018 ha servit per frenar les grans esllavissades. De seguida entrem en detall i coneixem en què consistirien aquestes proves d'estabilització. Abans, però, avui és divendres 4 de febrer de 2022 i el dia té més notícies que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
La seu del Consell Comarcal de la Garrotxa s'ha quedat petita. L'ens comarcal planteja una ampliació per poder cobrir les necessitats que tenen els 7 organismes que s'allotgen dins l'edifici actual. La idea seria construir un immoble al pàrquing que hi ha al costat del Consell per poder tenir més espais. El gerent del Consell Comarcal és Sergi Martí.
L'actual edifici del Consell, per les pròpies necessitats del Consell, al marge del que de consorcis i d'altres coses, sí que necessitem ampliar. Hem anat creixent amb estructura, anem molt mancats d'espais, per exemple, de reunions.
El PSC d'Olot demana canvis urgents en la nova urbanització del barri de Sant Miquel. Els socialistes segueixen criticant un any després els canvis de sentits i la instal·lació dels carrils bici que l'Ajuntament va dur a terme fa just un any. El líder del partit a Olot és Josep Guix.
Cal és aprendre dels errors i en tot cas rectificar, i amb algunes mesures s'haurien de rectificar, sobretot parlar amb els comerciants, amb els veïns, etc., i buscar fórmules on hi hagi una millor convivència, on hi hagi millor seguretat i on hi hagi un barri més agradable per tothom. I aquest penso que és l'objectiu final.
En esports farem la prèvia del gran derbi gironí entre el Girona i l'Olot. L'enfrontament no podrà tenir millor escenari, es disputarà diumenge al migdia a Montilivi. Si guanyen, els de Carbó poden distanciar-se 6 punts del Girona. Si perden, els gironins empatarien amb l'Olot i els avançarien per gol a baraix.
Serà un partit molt disputat. Sempre que he disputat partits contra el filial del Girona han sigut partits molt igualats, que en moments pels dos equips. I bé, espero un partit igual davant d'un gran escenari com és Montilivi, que ho farà que sigui més especial encara.
I al final de l'informatiu a la contraportada parlarem de música folk, perquè aquest dissabte Olot acollirà un dels grups històrics del país en el marc del Garrotxinarius. Les violines celebraran els seus 25 anys a la Sala Turín. La impulsora del grup és Simone Lambrets.
Diguem que l'objectiu al principi, que era només violins, era picar molts peus a terra, i ara això ja, diguem-ne que ho hem deixat enrere en tota aquesta trajectòria. Hem anat buscant i trobant la nostra pròpia sonoritat.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
La 1:04. És moment d'obrir la finestra a Catalunya, Espanya i el món. La mascareta a l'exterior deixarà de ser obligatòria a partir de dijous que ve. El Consell de Ministres ho aprovarà dimarts, segons ha anunciat la ministra de Sanitat d'Àries. L'economia catalana creix un 5,9% el 2021, gairebé un punt per sobre la mitjana espanyola. Durant el quart trimestre, el PIB català ha experimentat un repunt del 6,9% malgrat la sisena onada de la Covid-19. També en l'àmbit de la salut, l'Associació contra el Càncer alerta de desigualtats territorials per accedir a diagnòstics i tractaments a Catalunya. L'entitat adverteix de la iniquitat d'una part de la població davant de la malaltia, sobretot a les comarques de Lleida. Barcelona dona per fet que la prefectura de Via Laietana serà un espai memorial. El regidor Jordi Rabassa anuncia que el consistori farà enguany un mapa de l'entramat repressiu a la ciutat. A la plana internacional, dimissió en cadena de 4 als càrrecs de Boris Johnson arran del Partygate. En només 24 hores han dimitit 4 col·laboradors estrets del primer britànic, com el director de comunicació, la cap de política, el cap de gabinet i el seu secretari privat. I en cultura, Rosalía publica la cançó i el videoclip Saoko i anuncia que el disc Motomami sortirà el 18 de març. La cantant explica que el nou tema és un homenatge al reggaeton clàssic.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Malgrat l'anticicló, ja es veu un petit canvi de temps, poca cosa. Avui cel enterbolit, mig ennuvolat, encara amb clarianes, estones d'aquest sol una mica apagat, una mica espantat per aquest tel de núvols prims, i a la tarda i al vespre una mica més de núvols cap al sud de les comarques gironines. En tot cas, la temperatura pot baixar de 2 a 4 graus, ja no farà la bonança primaveral de dies enrere i, per tant, tindrem màximes la majoria entre els 12 i els 18 graus cap a la costa i al prelitoral. Tot això amb tramuntana moderada al nord de l'Empordà. Petit canvi de temps que notarem més aquest dissabte. Dissabte, cap al matí migdia, passa un petit front de nord, poca cosa, amb clarianes pel nord, Pirineu, l'Empordà, i en canvi, cada cop més núvols, cap al migdia a la tarda, al sud de Girona. Entraria una mica de vent de gregal llevant i en aquest sector del sud de Girona, gironès, sud del Baix Empordà, especialment la selva, a tocar també del Montseny i les Guilleries, podria plovisquejar. Aquest dissabte, poca cosa, 4 gotes al matí migdia i algun plogim, sembla que poc important de cara a la tarda i al vespre. Aquest petit front se'n va, per tant, diumenge. El dia vindrà marcat ja per menys núvols, més sol, baixa la temperatura i, per tant, una mica més de fred, amb màximes de 10 a 15 graus la majoria, i aquesta tramuntana que es reforçarà a la zona de l'Empordà amb mala mar. La setmana que ve la començarem amb anticicló ben bé fins dijous o divendres, i a partir de dimecres i dijous notarem que puja la temperatura, tot i que dilluns i dimarts les nits seran més fredes.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria en l'informatiu d'aquest divendres. Castellfollit de la Roca proposarà proves d'estabilització per a la cinglera. Serien accions per mitigar la degradació del basalt i que, per exemple, consistirien a instal·lar una malla o puntals als punts més sensibles. L'Ajuntament demanarà finançament per a les proves en una reunió el pròxim mes d'abril amb els departaments d'Acció Climàtica i Territori. Des del 2018 que la cinglera de Castellfollit veu com cada any es fan controls per detectar possibles afectacions a la pedra i evitar, tant com es pugui, la degradació del basalt. Les accions les porta a terme l'Institut Geològic de Catalunya amb el finançament de diferents departaments de la Generalitat, també fons europeus i la Diputació de Girona. Entre les accions que s'han dut a terme els últims anys hi ha la instal·lació de càmeres fotogràfiques per monitorar la cinglera, també l'ús de drons, neteges verticals o l'ús fins i tot de làsers per detectar moviments. Ara l'Ajuntament demanarà fer un pas més i dur a terme proves d'estabilització. L'alcalde de Castellfollit és Miquel Reverter en declaracions a Ràdio Olot.
El L'Institut Geològic ha fet una sèrie d'informes en el qual doncs, plantegen diferents tipus de proves d'estabilització. Evidentment, es fan proves d'estabilització en primer en zones no habitades, o sigui, en zones on no puguin afectar a cap casa, diguéssim, sinó que el que fan, s'han plantejat si cal fer un mallatge o si cal fer posar uns puntals a la cinglera en les zones més sensibles. Quan dic zones més sensibles, que la gent no se m'espanti, que no vol dir que aquestes cases han de caure. Són proves pilot que primer tenen un finançament i llavors ells farien diferents proves i amb la millor opció que tinguessin seria la que podria arribar a aplicar en el conjunt de la cinglera.
L'Ajuntament demanarà finançament per dur a terme aquestes proves en una reunió programada per al pròxim 8 d'abril. En aquesta trobada hi participarà el Departament d'Acció Climàtica i el de Territori. Es tracta d'una reunió de seguiment que s'aprofitarà per proposar aquestes proves d'estabilització.
La cinglera no és de Castellfollit, la cinglera és de la Garrotxa, és del País Sencer, i per tant la Garrotxa i el País Sencer i l'Ajuntament de Castellfollit al capdavant han de fer aportacions econòmiques per poder mantenir aquest símbol que tenim. Vull dir, sols no ho farem mai, i per tant seguirem lluitant i picant pedra, mai més ben dit, perquè en aquest sentit tinguem clar, doncs, per les generacions que venen, quines són els procediments i quines són les feines que s'han de fer per mantenir o per evitar que aquesta cinglera es degradi més ràpid de lo normal.
Reverter agraeix que els últims anys s'hagin dut a terme diferents accions i mesures de conservació. Assegura que els organismes han pres consciència, diu, després de la crida que el poble va fer el 2018. L'alcalde diu que això ja s'ha traduït en fruits.
Nosaltres estem en aquest sentit contents perquè, bueno, aquella reivindicació o aquella pataleta, si em permeteu la paraula, no? de l'any 2018 era quasi de desesperació. El fet està, i s'ha comprovat, que des que s'ha fet una neteja amb condicions, les grans esllavissades s'han acabat de Castellfollit. Microesllavissades n'hi han moltes, però esllavissades de 300-400 metres cúbics de material de moment s'han acabat, i això és el que s'ha d'evitar que torni a passar.
El 2018 i 2019 es van fer neteges a la cinglera de Castellfollit. El 2020 i el 2021, a causa de la pandèmia i el canvi de govern, es van aturar. Però aquest 2022 es recuperarà la neteja que no es va fer l'any passat i també es farà la d'aquest any. També en l'àmbit comarcal, la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa s'ha quedat petita. Per això, l'ENS ja ha engegat un projecte d'obres per ampliar l'edifici amb una nova obra al costat de l'actual immoble. De moment, només es treballa amb un projecte i no hi ha terminis, però des del mateix Consell admeten que hi ha noves necessitats que han fet que l'edifici actual s'hagi quedat petit. El Consell Comarcal de la Garrotxa, situat a l'Avinguda 11 de Setembre d'Olot, reuneix sota el mateix taulat diferents organismes com el Consell Esportiu de la Garrotxa, l'Agència Tributària de Catalunya, Adrinoc, l'Oficina del Consumidor, Turisme Garrotxa, Xaloc i el dia a dia del mateix Consell Comarcal. Tot plegat ha fet que els espais hagin quedat petits i hagin aparegut necessitats d'ampliació, ho admet el gerent del Consell Comarcal, Sergi Martí.
L'actual edifici del Consell, per les pròpies necessitats del Consell, al marge del que de consorcis i d'altres coses, sí que necessitem ampliar aquest edifici. És a dir, hem anat creixent amb estructura, anem molt mancats d'espais, per exemple, de reunions, de sales d'actes, d'espais polivalents. La sala de plens sempre ens resulta un problema logístic al seu funcionament. Per tant, necessitats de consell n'hi ha.
Tot plegat ha fet que es busquin solucions per ampliar l'edifici actual. Una opció seria construir un nou immoble en el pàrquing que hi ha al costat de la seu. Per fer-ho realitat, l'ENS ja ha encarregat un projecte executiu.
En aquests moments, a dia d'avui, l'única cosa que el Consell ha fet és executar el projecte, és licitar i d'aquí a poc poder adjudicar el que és aquest projecte executiu. El tindrem, tindrem aquests números molt més afinats que una memòria valorada que era el que teníem fins ara, i els propers mesos, en funció també de com evolucioni, diguem-ne, el futur d'aquest consorci, jo crec que podrem valorar quins serveis en aquest edifici s'hi posen.
De moment no hi ha cap calendari tancat, però sí que el Consell ha situat com a prioritat la necessitat d'ampliar la seva seu. Entre els serveis que s'ubicarien en aquest nou edifici hi podria haver també part de les oficines que té dinàmic al carrer Bisbe Lorenzana. També es vol parlar amb l'Ajuntament d'Olot per lligar el finançament a dues parts, si fos convenient. En política municipal, el PSC d'Olot reclama canvis urgents, diu, en la nova urbanització del barri de Sant Miquel. Des del partit de l'oposició es demana que s'escoltin les necessitats dels comerciants i veïns del barri. Ara fa un any el Partit Socialista ja va transmetre nombroses queixes sobre els resultats de les obres. 12 mesos més tard han pogut constatar un rebuig d'alguns veïns a la reforma ni al Puigverd.
Fa un any va finalitzar la reordenació viària del barri de Sant Miquel, que ha deixat descontents a més d'un. El projecte de senyalització de zona 30, els carrils bici i l'urbanització del nou eix cívic han estat alguns dels canvis que tenien com a objectiu millorar la qualitat urbana i la pacificació del trànsit. Des del PSC Olot han mostrat el seu descontentament un any després de les obres i han donat especial rellevància a la demora de la instal·lació del semàfor del carrer de Martí Lomà amb l'avinguda Girona. Així ho explicava el líder del Partit Socialista Olot, Josep Guix.
Les sortides que estan previst des del barri cap a l'avinguda Girona són perilloses, i això es va dir que en un primer moment que es posaria un semàfor, i encara aquest semàfor no s'ha posat, i considerem doncs que la sortida del barri de Sant Miquel en aquest moment doncs és perillosa i que s'hauria d'haver fet alguna cosa, i hi ha hagut alguna incidència.
El PSC Olot ha recollit un conjunt de propostes per millorar l'urbanització del barri, com fer alguns canvis de circulació en alguns carrers, millorar la seguretat viària de la zona amb la instal·lació del semàfor, garantir l'evacuació de les aigües de la pluja i donar continuïtat al projecte de carrils bici impulsat per l'Ajuntament d'Olot. Guix demana a l'equip de govern que admeti els errors i busqui solucions.
El que cal és aprendre dels errors i en tot cas rectificar, i amb algunes mesures s'haurien de rectificar, parlant amb els veïns, parlant amb els comerciants, sobretot, primer de tot, posar-hi aquest semàfor, que és un tema de seguretat, que ens van assegurar en el darrer ple, que ja estava encomanat i que no hi hauria problema, que de seguida es posaria, però veiem que encara de moment no es posa, però, i això, i sobretot parlar amb els comerciants, amb els veïns, etc., i buscar fórmules de on hi hagi una millor convivència, on hi hagi millor seguretat i on hi hagi un barri més agradable per tothom, i aquest penso que és l'objectiu final.
No obstant, el semàfor ja està instal·lat i s'espera que en els propers dies entri en funcionament. Tot i les crítiques rebudes per part dels partits de l'oposició, l'Ajuntament d'Olot no preveu grans canvis.
Sortim de la Garrotxa, obrim el focus. Per parlar també de l'actualitat a les comarques veïnes, detingut el suposat autor de l'agressió sexual a una dona de 95 anys a Figueres. Els Mossos d'Esquadra, que buscaven el sospitós, l'han localitzat i arrestat a Sant Pere Pescador. Els fets van tenir lloc la nit del 21 de gener. La Divisió d'Investigació Criminal va obrir una investigació i buscava aquest sospitós. Ahir a la tarda el van localitzar a Sant Pere Pescador. És un home de 31 anys. Ja a la comissaria, quan els Mossos li van començar a prendre declaració, el sospitós va reconèixer que va entrar per la finestra a casa de la dona. Com que s'estava situant al lloc dels fets, els agents van aturar la declaració i el van arrestar. Com a detingut, no va voler declarar en seu policial. En el moment dels fets, va ser la mateixa víctima, que viu sola, qui va avisar els serveis d'emergències activant el medalló de teleassistència. Un cop els sanitaris van arribar al domicili, es van trobar que la dona presentava ferides greus i la van traslladar a l'Hospital de Figueres, on la van haver d'intervenir d'urgència. El detingut està pendent de passar a disposició judicial. També a l'Alt Empordà, el Departament d'Acció Climàtica ha intensificat els controls a les explotacions de viram arran del brot de grip aviària als aiguamolls de l'Empordà. Els agents rurals van localitzar el 17 de gener una cigonya morta i ara s'estan inspeccionant totes les granges en un radi de 10 quilòmetres on hi ha 132 d'autoconsum i una trentena de comercials. La investigadora de l'IRTA, Caterí Bertran, explica que no hi ha perill per al consum humà, però que pot haver-hi alguna excepció.
Però el que sí és cert és que hi ha hagut alguns casos d'infecció per aquest virus de manera simptomàtica o lleu en alguns treballadors de granges que estan directament en contacte amb aus infectades. Això s'ha vist, per exemple, l'any passat en treballadors de granja a Rússia. El gener d'aquest any es va trobar una persona infectada a Anglaterra que, de fet, vivia amb ànecs que estaven infectats. Per tant, requereix un contacte molt estret amb aus infectades. El que seria consum de productes d'aus, en principi, no suposa cap risc per les persones.
L'objectiu ara és evitar que el brot s'estengui, comprovant que les explotacions compleixen amb les mesures de bioseguretat i l'estat de l'aviram. I no deixem els animals perquè agents del Saprona de la Guàrdia Civil han dut a terme una campanya per tal de detectar esquers enverinats que es col·loquen contra mascotes en diversos espais on hi solen haver-hi animals de companyia. Els agents han inspeccionat a parcs i zones boscoses, passejos marítims, platges i també zones on hi ha detectades colònies de gats de 4 localitats del Baix Empordà i 2 de la Selva. En concret, el Saprona ha fet aquestes actuacions a Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí, l'Estartit, Sant Julià de Llor i Bonmatí, tot plegat després de les queixes i denúncies que han rebut per part d'alguns veïns d'aquestes localitats afectats per la presència d'esquers enverinats. En successos, la família del jove de 19 anys que va morir després que un vehicle l'atropellés mentre anava en patineta a Empúria Brava el 10 d'octubre, acusa l'Audiència de Girona de deixar impune un presumpte homicidi. Bosler Advocats carrega contra la interlocutòria de la secció quarta que va acordar tornar-li el carnet al conductor investigat i va desestimar la petició de les acusacions particulars sol·licitant que ingressés a presó. En un comunicat qualifiquen la resolució de despropòsit i subratllen que ha suposat un cop per a la família de la víctima. També asseguren que l'Audiència ha pres la decisió de manera prematura i sense tenir en compte un nou informe de Mossos que avala que el conductor anava amb excés de velocitat. Parlem ara d'habitatge. Els immobles en obres a Girona s'han doblat en 5 anys i se situen a nivells del 2012. Segons un estudi de l'Ajuntament, que fa una fotografia de l'abril del 2021, a la ciutat hi ha més de 1.000 habitatges que s'estan construint o reformant del tot. Comparat amb el 2017, la xifra s'ha duplicat. Aleshores eren 484, però tot i això encara se situa lluny dels anys precrisi perquè el 2008 havien arribat a ser-ne més de 3.000. Aquells en barris on se n'estan estudiant i construint o rehabilitant són a l'Eixample Nord i al Sud i al barri Vell. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí, ha subratllat que les xifres són un reflex de la recuperació econòmica postpandèmia i destaca que també demostren que Girona és una ciutat atractiva on la gent vol anar a viure. I acabem parlant de cultura perquè Camprodon exposarà aquest dissabte a l'Espai Cultural Cal Marquès una trentena d'armes que la Guàrdia Civil va comissar als artífexs de l'anomenat Museu de la Retirada a finals del 2015. Ha sigut un procés llarg, però des del consistori celebren haver recuperat un patrimoni que va estar a punt de ser destruït. Entre les peces hi ha dues pistoles de la Guàrdia del president espanyol Juan Negrín, armes de metges locals i fusells de les indústries de guerra de Catalunya. Lluís Bassaganya, un dels impulsors del museu, que va ser condemnat a 1 any i 10 mesos de presó per acumular un arsenal d'armes i explosius, admet que el sentiment és agredolç i explica per què les ha volgut exposar.
En primer lloc perquè són algunes d'elles doncs, armes d'indústries de guerra de Catalunya o bé de la subsecretaria d'armamento, que són armes que es van fabricar només en un petit moment de la història aquí a Espanya o a Catalunya, i llavors creiem que doncs, tenen la seva importància. També n'hi ha d'altres doncs, que creiem que la importància era qui les tenia, a qui pertanyien, no? Armes que varen quedar aquí a Camprodon durant o bé per la Guerra Civil o bé per la retirada, que havien quedat aquí a Camprodon i que eren de personatges rellevants, com era el cap dels hospitals de campanya d'aquí a Camprodon, l'Emilio Moraita, o bé el doctor Negrín, o armes com, per exemple, les d'en Quico Sabater, del Maqui, una persona doncs, que passava molt per aquesta vall.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
El millor escenari per a un partit que pot ser decisiu.
L'esport a Radiolot.
Montilivi acollirà aquest diumenge el Girona B Olot, el millor duel gironí de tercera divisió. Els olotins poden deixar despenjats els gironins de la lluita per l'ascens directe. Si guanyen, se n'aniran a 6 punts amb el gol a baraix guanyat. En cas de derrota, el Girona B atraparia l'Olot i l'avançaria per diferència de gols. David Planella.
És un partit que pot marcar una temporada. Tercer contra primer, separats per 3 punts. Amb el permís del Manresa, que ha jugat un partit més, el Girona B i la Unió Esportiva Olot es veuran les cares diumenge en un duel determinant en la lluita per l'ascens directe. Tot i això, el tècnic dels olotins, Albert Carbó, no creu que hi hagi mitja lliga en joc.
No podem parlar encara de mitja lliga. Sí que bé, l'estadística diu que són 3 punts els que hi ha en joc, i el que dic també d'un rival que té individualitats molt bones, d'un rival doncs, que costa molt que costa molt generar-los ocasions, que serà un partit molt disputat. Sempre que he disputat partits contra el filial del Girona han sigut partits molt igualats, que en moments pels dos equips, i bé, espero un partit igual davant d'un gran escenari com és Montilivi, que ho farà que sigui més especial encara.
Montilivi serà un escenari de luxe per un duel gironí que promet tant a la gespa com a la graderia, on s'espera una molt bona entrada, especialment de seguidors de l'Olot. Fa 3 anys i mig, els olotins ja hi van jugar contra el Peralada, i aquell dia, a banda de guanyar per 0-1, la victòria va ser omplir tota la tribuna de l'estadi. Carbó reconeix que visitar Montilivi serà especial per ell, que va jugar al Girona a l'etapa de juvenil, i per als jugadors.
Sempre fa goig jugar en un escenari com Montilivi, i bé, per nosaltres doncs és millor poder competir en aquest escenari, perquè podrà viatjar aficionats de l'Olot que ens acompanyin en aquest partit tan especial. I bé, ja l'últim partit a casa es va demostrar doncs que la gent ens segueix, que la gent ens recolza, 1.100 espectadors al partit de Manresa, i bé, ara a Montilivi tant de bo doncs que ens puguin acompanyar el màxim d'aficionats possibles, i bé, els nervis ens els guardem tots per nosaltres, hem d'afrontar aquest partit amb tranquil·litat, a saber quin partit toca plantejar.
En el duel de diumenge a Montilivi hi haurà en joc el lideratge i també el gol a Beraix, ja que el partit de la primera volta a l'estadi municipal va acabar en empat a 0. S'espera un altre duel intens i igualat. Això sí, el Girona B ha canviat de fa una volta ara. Diversos jugadors han fet el salt al primer equip i el seu entrenador, el besaluenc Axel Bizuete, ha introduït matisos en la manera de jugar.
Ja fa jornades doncs, que ha canviat el posicionament, una mica la idea, el plantejament, però bé, és un equip que es defensa bé, és un equip que és difícil generar les ocasions, és un equip que la transició té futbolistes molt potents, i bé, haurem de saber controlar diferents registres als moments en què tinguem la pilota i als moments que no tinguem la pilota.
Per afrontar el partit, Albert Carbó recupera Enric Vallès, que ja ha superat el coronavirus i en principi només té la baixa d'Albert Blázquez. El Girona B Olot es jugarà diumenge a 1:15 del migdia a l'estadi de Montilivi. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 12.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Empat a un, repartiment de punts entre Olot i Manresa. Teníem la victòria a tocar, però s'ha escapat a la segona meitat.
No va poder ser. L'Olot es va quedar sense la 6a victòria consecutiva, però no va perdre. Continua líder i ara té una nova oportunitat d'agafar embranzida. I és que arriba un dels partits més importants de la temporada. Diumenge en directe des de l'estadi de Montilivi, Girona B, Unió Esportiva Olot. Tercer contra primer, separats només per 3 punts. A les 12 del migdia, la prèvia, i a 1:15, el partit. Amb David Planella, Pau Masó, David Bosch i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Avui acabem l'informatiu amb música folk i tradició.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Perquè el Garrotxinàrius celebra 25 anys de les violines, un dels grups de folk històrics del nostre país actuarà aquest dissabte en el marc del Festival Garrotxí. L'edició del certamen d'aquest any només comptarà amb aquest concert, que serà assegut i sense ball. Les violines oferiran un repertori amb només peces pròpies i una posada en escena coral formada per altres instruments de vent o percussió que acompanyaran l'essència de la corda fregada. En el marc del Centre Artesà Tradicionarius, aquest cap de setmana es torna a organitzar una nova edició del vessant garrotxí de l'entitat. En un format més concís i humil, el Garrotxinàrius tornarà a sonar per primera vegada des de l'aparició de la pandèmia. No ho farà amb els tallers de dansa habituals o el nombre d'actuacions que es feien abans, sinó amb un únic concert que serà especial. Es commemoraran els 25 anys del grup Les Violines. Un dels conjunts històrics de la música folk del nostre país pujarà a l'escenari del Turín per mostrar l'evolució del grup en les seves noces de plata. La impulsora de les violines, Simone Lambrecht, explica a Ràdio Olot què ha canviat després de 25 anys dalt dels escenaris.
La sonoritat es va canviant, no? Diguem que l'objectiu al principi, que era només violins, era picar molts peus a terra i ser un paret blanc de veget, però multiplicat per 4, i ara això ja diguem-ne que ho hem deixat enrere en tota aquesta trajectòria. Hem anat buscant i trobant la nostra pròpia sonoritat, que també ha anat canviant amb els anys, perquè hem tingut diferents formats.
I és que aquest dissabte es podrà veure dalt de l'escenari instruments més enllà de la corda. Els violins, hi haurà Núria Balcells i la mateixa Simone, però també hi haurà viola amb Rebecca Macaulay, l'acordió diatònic amb la Clara Riba Tallada, el contrabaix governat per Maribel Rivero, la percussió de la Fanny Fortet i per primera vegada el grup La Gralla Bufada per Roser Oliver. Per la impulsora del conjunt, el folk segueix viu, tot i no ser una música comercial.
Jo crec que la música folk sempre té una presència molt gran en el món de la música. El que passa és que potser els mitjans de comunicació pues, no li donen tanta importància, tenint en compte pues, que no veiem tant un negoci de venda de CDs o de ventes, no?, o de diners, sinó que és una cosa més propera, amb un objectiu més de comunicar-se amb la gent, de fer ballar, i clar, això fa que no és tan comercial, però tot i que no sigui tan comercial, jo crec que té una presència molt gran.
Les violines tornaran a Olot aquest dissabte després de participar en altres edicions del Garrotxinàrius. El concert serà demà dissabte a les 8 del vespre a la Sala Turín d'Olot. Picant amb el peu a terra, seguint el ritme de la música folk, acabem l'informatiu d'avui. Gràcies per la seva atenció i confiança. Seguim connectats, com sempre, a radiolot.cat. Que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.